El Col·laboratori de Valls presenta el programa d'Innovació Social i Digital. Avui estem amb Alfons Cornella, president i fundador de Institute of Next, que és una empresa de serveis d'innovació, més o menys, no? Seria això, que sóc una consultora per a empreses i que la vostra expertesa està en tots els temes d'innovació, no? De com ajudar els nostres ecosistemes a fer aquesta innovació. I com que jo estic aquí constantment parlant d'aquest tema, doncs m'agradaria que ens diguessis, per tu, des del teu punt de vista, què és el que ens aporta avui en dia la innovació a la nostra societat?
La innovació sempre ha existit i sempre ha consistit en donar-li una mica la volta a com fem les coses per fer-les millor, no? I això que ja ha sigut sempre, com dic així, i que hi ha hagut una constant renovació de productes, de serveis, de processos, etc. Avui té encara més sentit per la velocitat en què canvien les necessitats de la gent o les circumstàncies. És a dir, el teu dia a dia, el que diguem, fas des de que t'aixeques fins que te'n vas a dormir, doncs, segons on visquis i segons quina sigui la teva feina, doncs té una pressió de canvi superior a la que hi havia abans. O sigui, abans podies estar anys sense canviar la forma en què fas les coses i ara no. Per posar-te un exemple molt extrem, doncs hi ha una cosa que es diu ChatGPT, doncs que ha sortit, no?, i que ja t'has de preguntar doncs, com canviarà la meva feina, no? I si millor aquest vídeo, doncs d'aquí res, doncs te'l gestiona automàticament una màquina que fa les preguntes i t'edita els resultats, no? Jo crec que la innovació és important per generar nou valor, és a dir, per millorar la percepció de valor que té una persona respecte al que tu li ofereixes, i això doncs, és cada vegada més important, perquè com a ciutadans o com a consumidors, en general, com a agents de la societat, exigim cada vegada més que el que ens donguin doncs, valgui realment la pena. No? I per tant, el repte s'extén absolutament a totes les disciplines, les feines, els moments del dia, etc. La innovació és generar nou valor per a algú que així ho percep i que doncs, considera millor el que li estem oferint com a conseqüència d'aquesta millora del valor. I, per tant, això és molt important.
Sí, tu ara acabes de fer esment a una cosa que és important, que és aquesta aparició de la intel·ligència artificial com un canvi que és radical en la nostra vida. Però constantment estem veient canvis d'un dia per l'altre en el nostre entorn i la innovació ve a ajudar-nos, no?, a respondre a aquests canvis, no?
Sí, però quan parlem d'aquests exemples els posem com un marc molt general, però no cal anar tan lluny i moltes de les innovacions que pots fer són molt senzilles i del dia a dia, no? Per exemple, vaig a una cafeteria, no?, i hi ha molta gent i trigo molt a pagar, no? I aleshores resulta que trigo més temps a pagar que aquí diu que em donin el cafè, no? Aleshores, bueno, aquesta percepció, o sigui, tot el bo que podria haver en aquesta experiència queda posat en qüestió pel fet que després vaig estar molta estona per pagar, no? És, estem parlant d'això, estem parlant d'innovació en com milloro la percepció de valors i el que algú està rebent, i no cal anar a la lluna amb un coet perquè, diguem, estiguem parlant d'innovació, sinó que a vegades és el dia a dia, no? I és l'experiència més senzilla que pots tenir, no? És allò de com informo a la persona que està esperant una parada d'autobús els horaris, no? O sigui, com els horaris són més fàcils d'entendre, no? Perquè sí, per exemple, l'altre dia vaig anar a un d'aquests llocs on rentes la roba, no?, perquè havia de rentar una roba molt gran, no? I, ostres, la feina va ser meva per entendre com es feia servir aquella màquina, no? És a dir, vaig pensar, però com pot ser que no hagin fet aquí la volta per fer-t'ho molt, molt fàcil, perquè no tinguis cap dubte de que aquell és un sistema que pots utilitzar, no? Perquè si m'ho posen difícil, doncs mateix doncs m'aniré a un altre lloc, no? O sigui, per tant, que la idea és com fem més fàcil, funcionalment, més interessant, atractiu, emocionalment, no? Com qualsevol de les coses que proposo són coses que l'altre costat percep que realment val la pena. Posaré un altre exemple bastant, bastant tonto, però d'aquesta setmana, no? Rebo d'un compte, un compte que tinc al banc d'una empresa, una notícia d'embargament, no? I dic, ostres, què he fet? Què ha passat aquí? No sé què. Bueno, i és una notícia d'embargament de la Diputació de Barcelona. Per 100 euros. Bé, molt bé. I dic, bueno, intento esbrinar què és això i la feina és meva. O sigui, perquè o sigui, te'n vas a la web de la Diputació, et surt allà simplement que deus 100 euros. Però de què els dec? A què correspon? És una multa? D'on ve? És a dir, vas clar, el meu a nivell d'enfadament no? per aquesta qüestió va augmentar perquè, és clar, és que, no és que jo no vulgui pagar, és que no sé què ets de pagar, d'on ha sortit aquesta informació, no en tenia ni idea. No? Aleshores, aquesta qüestió no, de realment posar-se en l'altre costat, posar-se en el costat del client, en aquest cas del ciutadà, és molt important. Aleshores, la innovació està en el dia a dia, és com puc fer millor les coses perquè siguin més eficients, més productives, però sobretot perquè respongui als objectius pels quals aquella funció existeix i que a l'altre costat, o sigui, la percepció de valor per part del client sigui superior.
Aquí estàs dient un parell de coses que em semblen molt importants, no? Que és la innovació no és de, com ho diem, d'una cosa institucional i identitats molt grans, sinó que és una cosa que ens toca a tots directament, no? És a dir, des del petit autònom fins a les petites pimes, també estan cridades a innovar per poder respondre a aquest client, no? És a dir,
tothom. Sí, és una innovació del dia a dia i per tothom. És a dir, ja dic, pot ser una merceria que de cop i volta fa una oferta juntant dos productes amb un bundle, o pot ser el supermercat de la cantonada, o pot ser una petita o mitjana empresa. És a dir, que jo crec que li hem de perdre la por a la paraula innovació, perquè durant molts anys això ha semblat que fos com un forat negre, no? O sigui, que on em fico? No? O sigui, què és això de la innovació? Em costarà molts diners, serà un lío, què en trauré? No? I, en canvi, la percepció de la innovació com a solució de problemes o millora del que fas és com molt més tangible. Per exemple, moltes vegades recomano, sobretot a petites empreses, que comencin un procés d'innovació des de l'anàlisi de les queixes i les reclamacions. No? És a dir, no cal fer res més que simplement veure què fas malament per millorar-ho. No? És a dir, si la gent se t'està queixant constantment de que obres tard, que els dissabtes a la tarda estaria bé que obrissis, que, jo què sé, que s'ha de fer cua, que no trobes mai el producte que et demanen. Jo què sé, m'entens? O sigui, si resulta que la gent ja s'està manifestant amb la seva queixa, la reclamació, doncs comença a innovar resolent això més que inventant alguna cosa nova que potser no és necessària. No? O sigui que la innovació en el dia a dia és el gran tema. Jo diria que després de 30 anys de treballar en aquesta qüestió, el gran enemic de la innovació és el dia a dia. Per què? Perquè tothom diu que no té temps, perquè té un dia a dia que no el deixa, diguem, pensar. Per tant, la solució és incorporar en la teva feina, en el teu dia a dia, la innovació. O sigui, per tant, fer una reflexió, jo diria que setmanal, de veure què és el que aquesta setmana ha sigut més difícil de fer, com podria millorar-ho, m'entens? I com podria, per tant, incorporar innovació en el procés habitual.
Això és potser un canvi de visió, no? Que ens imaginem que la innovació és una cosa que fan gent molt tècnica, amb despatxos, amb moltes reunions i parlant de moltes coses. En canvi, estem situant la innovació a peu de carrer amb la persona que està atenent-te o amb tu mateix, no? Quan estàs fent les coses.
No, perquè jo vaig escriure un llibre que justament anava en aquesta direcció, que deia com innovar sense ser Google, no? Perquè el títol ja deia això, o sigui, tens la impressió que això innoven allà a Califòrnia i no, o sigui, tu innoves, diguem, en qualsevol lloc, no? O sigui, com són les bosses que dones perquè el client s'endugui el producte? Com pots augmentar l'eficiència de la llum canviant les bombetes per unes altres? Com, diguem, informes del teu producte d'una altra manera que sigui més clara pel client? O sigui, la innovació és valor. O sigui, el que t'has de ficar al cap és que la innovació no és tecnologia, la innovació no és un procés molt complicat. La innovació és com milloro el valor percebut per la gent a la que em dirigeixo. I això es pot fer sense molts recursos i simplement amb una voluntat de poder realment ser d'utilitat al client.
Llavors, quan imposem l'exemple, no? Això del petit botiguer o del petit comerç o de la petita empresa local que vol innovar, quines habilitats necessita? O on aprèn aquestes habilitats que necessita per innovar? O és que potser només té que canviar la manera de com pensa i com es dirigeix a l'hora de resoldre els problemes.
Per una petita empresa, sobretot quan dius un local, per exemple, comercial, hi ha dos components. Un és aquesta actitud, o sigui, és l'actitud d'anem a provar coses, eh? O sigui, el concepte d'experiment, o sigui, no tens per què de cop i volta canviar-ho tot, sinó anem a fer un experiment, anem a provar, no? Anem a canviar com informo dels productes d'aquesta setmana. Anem a fer paquets, no? Faig paquets de dos o tres productes per un preu... O sigui, fer testos, fer experiments, per tant, això és una actitud. La segona és aquesta de voler realment entendre què és el que fas malament, o potser d'agafar els millors clients i tenir una conversa amb ells, no? Del tipus, escolta'm, què és el que no fem que podríem fer, no? O sigui, què és, com et podríem ser encara de més utilitat? Per tant, hi ha un component d'actitud, no? I després un altre que sí que pot representar un cert canvi tecnològic. Per exemple, jo sé, m'he fixat molt en els últims mesos en les farmàcies, no? Com que moltes d'elles han canviat la il·luminació i han passat a ser com temples de la llum, no? Primer perquè, clar, hi ha avui il·luminacions molt més barates, no? És que no sé si t'hi has fixat.
Sí,
però
sí.
moltes farmàcies, que és un negoci doncs, que no és el mateix que era fa uns anys, és a dir, que realment no és un negoci tan buiant, doncs, bueno, han de convertir-se en una botiga en la que no només venen productes de recepta, sinó sobretot el que venen és productes OTC, o sigui, productes que no passen per una recepta. Cremes solars, productes d'origen natural, productes de dermoestètica, etc. Llavors, canviar una farmàcia d'una, diguem, oficina de farmàcia on dones respons a receptes a una botiga de cuidar-te, una botiga el que l'objectiu és que tu et cuides, és tot un repte. No? Per tant, hi ha una part primer actitudinal, ja t'he dit, o sigui, voler canviar i estar més atent al que el client et diu i et demana, i aquí no cal cap tecnologia, o sigui, simplement la teva actitud, d'acord? I l'altra és la de, bueno, potser sí que has de fer canvis, inversió en tecnologia, en il·luminació, en comunicació, per aconseguir arribar millor al client. Jo recordo fa molts anys que vaig fer una sèrie per diverses poblacions. O sigui, anàvem a una ciutat i fèiem un llibret sobre els innovadors de la ciutat i agafàvem experiències d'aquestes. Vam fer diverses ciutats amb bastant temps. Doncs, per exemple, me'n recordo d'un cas que va ser la Manuela Alpargatera. No? La Manuela Alpargatera, que em sembla que és de Mollà, si no recordo malament, que és una, bueno, és una botiga que fa espardenyes, o sigui, és una empresa que fa espardenyes i que en ven moltes als turistes a Barcelona, no? I aleshores em va dir que, fixa't, la gran innovació, la propietària, en el seu moment, em va dir que la gran innovació que havien fet era de comercial, d'entendre el mercat. Va dir, havien fet dues coses. Una és que diguem, que entenien, o sigui, ella havia transmet a tota la família, que eren els que treballaven allà, que es podia perdre una venda, però no es podia perdre un client. O sigui, que aquí la idea és, escolta, has de ser molt transparent, o sigui, potser un client no l'has d'enganyar mai, potser aquell client li dius, escolta, això no et convé, et queda fatal, sempre tant, perds una venda, però realment guanyes un client. O sigui, per tant, era tota una filosofia molt, diguem, innovadora de com entendre aquesta proximitat amb el client. O sigui, hi havia tota una filosofia de màrqueting molt interessant. I la segona cosa que havíem fet era que sistemàticament, quan s'enteraven, i a vegades era simplement a través del diari, que venia una personalitat important a la ciutat, intentaven esbrinar en quin hotel estaven i li regalaven unes espardenyes, no? I així havien aconseguit molts artistes de cine, fins i tot el Papa. O sigui, quan va venir el Joan Pau II a Barcelona, li van regalar unes espardenyes. És clar, o sigui, imagina't, no? quina és acció de màrqueting menys poc convencional i que no necessites grans pressupostos, perquè és realment això. No? Per tant, al final, la innovació és imaginació, no? és imaginació i proves. És a dir, ser capaç de pensar de forma més atrevida i també és provar-ho.
Molt bé, és a dir, és una invitació a jugar una miqueta, no? Això de provar, és dir, se m'ha acudit una idea, anem a fer una prova, anem a veure si això és veritat que funciona.
Totalment.
Una miqueta
totalment.
De valentia,
sí, sí, és,
no?
Correcte, és rebeldia, és una certa audàcia, no? De voler provar coses noves i de nou que sense que hagis de fer canvis molt dràstics. O sigui, en innovació no funciona ja la idea de vaig a tancar-me un any a preparar un projecte i aleshores el llenço i canvio l'empresa. Sí. La innovació és, un, contacte molt directe amb el teu client, sí, per tant, estar molt atent al que el client et diu, entendre les seves necessitats i poder respondre amb molta agilitat a això, un, i dos, prova. Per tant, és distància curta al client i dos, tenir un mecanisme per fer proves, per fer testos, de manera que vagis aprenent. No? O sigui, és un sistema que vagi aprenent de manera, diguem així, constructiva, no? De manera tranquil·la, però constant.
Tu amb aquesta poqueta estona que m'has estat parlant has parlat d'un munt de casos de petites empreses i fent innovació, perquè tu tens un gran coneixement de l'ecosistema innovador de Catalunya, oi? Si no m'equivoco, sí. Fa poc has fet un estudi dels ecosistemes innovadors. De les...
Bueno, un estudi no, el que vam fer és vam fer a quatre ciutats de Catalunya, vam fer unes trobades on es convidava empreses, emprenedors i també gent del sistema de suport públic a la innovació, o sigui, organitzacions públiques, d'ajuntaments, etc., a intentar compartir millors pràctiques, no? I sí, jo crec que com sempre que fem una cosa d'aquestes, doncs tots aprenem, no? I és interessant fer-les.
D'aquests ecosistemes innovadors, d'aquestes zones fora de l'àrea metropolitana de Barcelona, quins elements destaques que són interessants per poder fer aquesta transferència de la innovació a les empreses?
A veure, la primera cosa que no en som molt conscients és que hi ha una gran riquesa d'empreses atrevides, innovadores i que tenen sentit. És a dir, que a vegades tenim aquesta tendència a pensar que això només passa, com dius, a l'àrea metropolitana, però no és així. És a dir, vam estar a Reus, vam estar a Vic, vam estar a prop de Girona, vam estar a prop de Lleida. No? És a dir, i en cadascun d'aquests llocs veus empreses que et quedes meravellat. No? O sigui, et quedes sorprès d'empreses que són líders en el seu camp, que venen software, que venen eines, que venen, jo què sé, projectes de videojocs, m'és igual. Eh? O sigui, per tant, la primera lliçó és que hi ha molt talent distribuït a tot el territori. La segona lliçó és que no està molt ben documentat, és a dir, que no en som conscients, o sigui, la gent del territori no és conscient, perdona, d'aquest marc d'empreses que fan coses o d'emprenedors que fan coses. O sigui, per exemple, una responsabilitat per gent com vosaltres, no? A Valls, és evidenciar aquest talent. O sigui, que s'hauria de posar en portada dels diaris cada dia, no? De dir, mira, tenim aquesta gent que fa aquestes coses. Perquè hi ha una, diguem, sensació de pessimisme, de que no tenim res a fer, de que tot està acabat, que no es correspon a la realitat, eh? Perquè diguem, hi ha gent que fa coses i poden ser també empreses, entre cometes, convencionals que estan fent coses noves, no? I que estan diguem, fent productes que poden ser molt competitius a nivells internacionals. No? O sigui, hi ha gent com la Radka Zoll, per exemple, que a LinkedIn pràcticament cada dia mostra alguna iniciativa interessant a Catalunya, o noves inversions, o sigui, quan mires aquesta activitat que existeix al territori, et quedes molt sorprès. Per tant, una lectura d'aquest projecte d'ecosistemes innovadors és que hi ha molta riquesa i que l'hem d'evidenciar i que les hem de connectar de manera formal. És a dir, no és allò d'esperar que un dia casualment arribin i es prenguin un cafè, sinó que jo crec que una responsabilitat justament del sector públic seria, diguem, crear, forçar, deixem utilitzar aquest terme, aquestes interrelacions, no? O sigui, que hi hagués la possibilitat de que una empresa que està, jo què sé, a l'Anoia, no? Doncs sàpiga que existeix una empresa, doncs, jo què sé, a Osona, amb la que podria establir un contacte. O sigui, que hi hagués una mena d'agència matrimonial de contactes, no?
Sí, sí.
Entre empreses i que, com a mínim, els demanés només un petit temps, o dir, escolta, només et demano mitja hora d'un Zoom en què us presenteu mútuament. No? Uh-huh. Aquesta, jo crec que això sempre ha faltat, aquesta funció més proactiva de posar en contacte gent, no? O sigui, i més que esperar que de manera esporàdica es produeixi. O sigui, estem pessimistes pensant que no estem fent res perquè no s'evidencia el talent que ja existeix al territori i l'enorme activitat productiva i innovadora que es produeix al territori. De tant, l'hem d'evidenciar.
Tu ara has fet esment aquesta connexió, no? Aquesta necessitat de que a vegades tenim agents innovadors a la mateixa ciutat que no es coneixen i que el fet de que es trobessin podria generar, com ho diguéssim, un salt qualitatiu en el que estan fent.
Sí, però jo crec que la diferència aquí és que no és que es trobin en plan general, fem un esdeveniment, no, no, un a un. O sigui, aquí la diferència és que algú que ha de tenir prestigi ha de tenir la capacitat de dir, vosaltres dos us heu de sentar perquè crec que heu de conèixer què feu mútuament. Val? I al revés, també, quan algú, o sigui, hauria d'haver algú que tingui molt clar el mapa dels agents del territori, de manera que quan algú d'aquests agents necessiti alguna cosa, algú li pugui dir a qui connectar. O sigui, és allò que és molt curiós veure que al final preguntes tan senzilles on qui em pot fer una web, qui em pot programar una cosa amb intel·ligència artificial, algú que sigui expert en models d'exportació. O sigui, preguntes d'aquestes, que diríem que són quasi de les pàgines grogues que abans hi havia dels telèfons, són molt difícils de respondre, no? O sigui, al final, diguem, jo crec que una organització d'un territori que està dedicada a la innovació, una de les coses que ha de tenir és l'agenda. O sigui, ha de tenir clarament quins són els agents per poder respondre a aquestes preguntes. Necessito algú que tingui experiència en fer una web en alemany. I tens una resposta, i no només en el teu territori, sinó dir, escolta, doncs mira, hi ha una... Vale?
Sí, és, perquè... Aquesta... El territori potser no hem de mirar-lo a nivell local, sinó a nivell clar, regional de Catalunya i voltants, també, perquè tenim molts agents que són molt propers.
Això, aquestes preguntes, que són al final les que les empreses es fan, o sigui, no em parlis de models d'innovació molt complicats, parlen de com trobo algú que em faci aquesta web o d'algú que... M'entens? Aquestes preguntes tan concretes, tan instrumentals, són les que haurien de resoldre. Quan estem parlant d'un ecosistema innovador, en realitat, el que d'on s'ha de partir és d'unes pàgines grogues, o sigui, d'una organització dels agents existents, de manera que els puguin posar en contacte entre ells de manera forçada, com t'he dit, o que, si no, doncs algú pugui buscar i dir, escolta, a veure, dona'm una empresa que faci no sé què. Vale, d'acord?
Em sembla una idea molt, molt interessant, perquè tendim moltes vegades des de l'administració en pensar en esdeveniments, en cridar molta gent per fer unes jornades centrades en alguna temàtica i esperar que allí passin coses.
No, però és que això no hi ha... No, la gent cada vegada hi va menys, aquestes coses, perquè al final el temps s'ha convertit en un producte molt escàs. No? També l'altre és que no cal ni anar. O sigui, t'estic demanant que em donis mitja hora amb una conversa com la que estem tenint tu i jo ara, amb l'objectiu de que conegueu mútuament què és el que feu. Si tu imagina't, no, un agent del territori que fes aquesta funció de Celestina, no? I que connectés a la gent. I, escolta, només estàs demanant mitja hora, quasi de rellotge. Mitja hora només perquè sàpigues. Escolta'm, som expert en fer software de gestió de projectes i nosaltres som experts en, en estratègies de comerç electrònic. Hosti, però simplement per saber-ho. I que cada mes tu tinguessis 3-4 d'aquestes converses, i has de dedicar mitja hora a la setmana a conèixer algú del territori o no que et podria ser d'utilitat. Jo penso que això no ho fem i seria molt pràctic, tothom ho agrairia, perquè al final és... Això sí, després tens les pàgines grogues, eh? Si aquesta informació la vas acumulant de tal manera que al final, quan tinguis la pregunta qui sap fer què, doncs tinguis la resposta.
És a dir, que aquí cal que algú sigui capaç de recollir tot aquest talent i pugui conèixer-lo directament per poder dir, ostres, sou vosaltres dos els que us heu de trobar.
Clar. O sigui, un ecosistema no és només un territori, sinó que és un conjunt d'agents. No? Aleshores, és molt important per mi que hi hagi dintre de l'ecosistema algú que sigui el que animi aquest ecosistema, és a dir, que el que faci que les coses es passin. Una mica els clústers, per exemple, ja van en aquesta direcció. O sigui, un clúster és una llista d'empreses que tenen una certa diguem, interès comú, no? Perquè, o pel tema al que tracten, o pel sector en el que estan, no? O per la tecnologia que utilitzen. Això és els clústers, ja acostumen a ser, què sé, 50, 60 empreses, doncs que es veuen amb certa periodicitat i que hi ha una llista, o sigui, hi ha una llista de les empreses que, i saps què fan cadascú, no? Però una mica seria aquesta la idea, o sigui, crear com els clústers, unes llistes, unes agendes de les empreses que en un territori poden fer coses, sobretot aquelles coses que són com més de més aportació de valor nou, no? És a dir, empreses que fan, diguéssim, traduccions, espais digitals, estratègies comercials, o fins i tot les que poden fabricar-te coses, no? O sigui, empreses que poden fer-te motlles, empreses que poden fer-te impressions 3D, no ho sé, eh? Jo trobo a faltar, eh? Si fixa que la web és ben clara, o sigui, que poses allà una paraula i et surt, i el ChatGPT encara ens ho canviarà més,
sí.
Però penso que de manera, sense voler ser exhaustiu, no? Però estic convençut que hi ha 100 agents a Valls que són interessants des del punt de vista de la innovació. Doncs tenir-los en un document, en una llista, una base de dades, no? De tal forma que puguis, diguem, establir vinculacions entre ells.
Això és molt, molt interessant. És una cosa que hem començat a fer amb petites reunions i amb la idea aquesta de conèixer aquest ecosistema innovador, que crec que és en les relacions on està la riquesa, perquè és a través de les relacions que es produeix aquest coneixement. Molt bé, jo crec que amb aquestes idees crec que tenim unes claus molt, molt interessants per ajudar a acompanyar a la gent que volen fer innovació i perquè tothom que vulgui fer innovació que no es pensi que és una cosa complicada, sinó és més una qüestió d'actitud.
Bueno, ho pots complicar més, eh? O sigui, no t'ho
sí.
Que no sigui complicat, eh? Perquè a vegades hi ha projectes en els que s'han de definir nous productes i nous mercats i la cosa es lia, eh? Però jo penso que el que és important és entendre que per començar, o sigui, per començar, no necessites realment models molt complicats, no? O sigui, després és veritat que hi ha eines, que necessites eines, per exemple, com analitzes el teu negoci, no? O sigui, o com analitzes les oportunitats de nous mercats, o com explores un nou model financer per finançar la teva activitat. O sigui, diguem que després es pot complicar molt la cosa, però no, ningú hauria de prescindir a prescindir d'innovar perquè li sembli que és una feina massa complexa i massa allunyada.
Perfecte. Moltes gràcies, Alfons. Ha estat un plaer aquesta conversa.
Molt bé, doncs espero que sigui d'utilitat i, de nou, animar-vos a Valls diguem, a crear, no?, aquesta estructuració de l'ecosistema. O sigui, no, que no n'hi ha prou que existeixi, sinó que ha d'estar tangibilitzat i heu de fer... Crec que hem d'evitar cada vegada més les accions macro, no? Es posar molta gent a un lloc per anar a les accions micro, més quirúrgiques, de connexió entre gens que possiblement podrien acabar sent més productives.
Perfecte. Pues, moltes gràcies.
Molt bé, gràcies per convidar-me i espero haver estat útil.
I tant, que has estat útil.